D'entrada, m'agradaria abordar el que és el tema d'obertura avui a la majoria d'informatius, que és els canvis en les mesures per frenar la pandèmia. Sabeu que a última hora el govern ha decidit finiquitar el certificat Covid, aquest passaport que ens hem hagut de descarregar tots per poder entrar a bars, restaurants, a gimnasos i a residències de gent gran des de principis de desembre. Doncs a la propera mitjanit ja passarà a la història, com també passaran a la història, almenys de moment, gran part de les restriccions que estaven en vigor des de Nadal. Només es mantenen el tancament de l'oci nocturn, ahir parlàvem amb ells i ens deien que confien poder tornar a obrir a mitjans de febrer, i la mascareta tant a l'interior com a l'aire lliure, malgrat els dubtes que genera aquesta mesura. Bé, en tot cas, per parlar-ne tenim en línia l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Aquesta decisió de retirar el certificat Covid, doctor, és que es va valorar per part del Comitè Científic Assessor del Govern, ha dividit el comitè o hi ha hagut unanimitat sobre la retirada del certificat?
No, ja sabeu que diguéssim, el que són les decisions i les deliberacions del comitè estan subjectes a confidencialitat, per tant el resultat del comitè és el document que s'ha presentat i que en el moment que el govern el faci públic, que no sé si ho han penjat ja, però vull dir és el resum del que es va parlar allà, com tot en ciència, i en aquest cas jo crec que era encara més evident, hi havia arguments a favor i arguments en contra, i la veritat sigui dita és que jo crec que ha quedat una mica així, és a dir, no hi ha hagut una decisió clara ni de retirar, ni de recolzar, ni de mantenir, ni de canviar, ni de modificar, sinó que s'han posat tots els arguments a sobre de la taula i el govern ha pres la decisió, entenc que per les raons, primera, que ja recolzaven aquesta possible decisió dintre del comitè assessor, més les raons que el govern, com tot govern, té més informació d'altres coses i, pues, i a més els terminis i tot això, i ho ha decidit així i no va en contra en absolut de les recomanacions del comitè.
De què ha servit aquest passaport Covid durant les setmanes que ha estat en vigor? En què ha ajudat?
Jo crec que ha ajudat a algunes coses que encara fins i tot ara són vàlides, encara que han perdut gran part del seu pes. El certificat segueix sent vàlid, el que passa és que el pes que té ara amb la variant Omicron que es transmet, el problema fonamental és que es transmet també a persones vacunades o infectades, i això redueix notablement, diguéssim, les avantatges que podia presentar el certificat. Jo crec que ha servit, per una banda, per entendre que en determinades condicions, com era l'onada de Delta, era important que la majoria de les persones que anaven a fer algunes activitats que tenen més risc de contagi, espais interiors, etc., anessin fonamentalment protegides. Jo crec que això ha servit, no tenim evidentment dades, però des d'un punt de vista teòric això ha servit va servir per reduir els contagis a l'època de Delta. Això aquí amb Omicron és més que discutible i aquesta és una de les raons principals. I segona, també ha servit de forma indirecta perquè determinades persones optessin per el que jo crec que és la decisió més racional des d'un punt de vista sanitari, que és vacunar-se. Potser no acabaven d'entendre la importància de la vacuna i davant d'una situació que van dir, home, doncs això m'ho demanen, doncs em vacunaré. Eren aquell grup que anomenàvem aquells que eren una mica com més passotes, per entendre'ns, de cara a la vacuna, que no és que fossin contraris a la vacuna, però que no havien percebut potser la importància de vacunar-se. I poca cosa més. A Europa em sembla que el seguirà mantenint pels viatges, que és per el que s'havia pensat inicialment, i pensem que també que l'ús domèstic d'aquests certificats per a altres activitats era una derivada, per entendre'ns, no prevista per la Unió Europea, i ara una mica tornem a l'original, no?
I aquest canvi, a més que coincideix amb la retirada de gairebé totes les restriccions per frenar la pandèmia que estaven en vigor des de festes, el preocupa, doctor, que això porti a un major relaxament de la gent?
Bueno, Laura, ja saps que nosaltres, des del punt de vista epidemiològic, sempre ens agradaria que les coses tinguessin un pes molt més científic des del punt de vista sanitari, però tots sabem, i més en aquesta pandèmia, que això és molt més complex que tot això, que hi ha altres factors, i el que cap esperar és, bueno, si ja hi ha hagut molta gent contagiada, una enorme quantitat de gent contagiada per Omicron, i la part important que no hem d'oblidar, hi ha molta gent vacunada a Catalunya, vacunada amb la pauta completa, amb la dosis de reforç aquells que ja els hi ha tocat. Això vol dir que encara que la transmissió sigui possible, la malaltia greu està quelcom molt més protegida, és a dir, que no tindrem un pes de malalt malalts, diguéssim, ingressats en els hospitals proporcional al que haguéssim tingut amb altres variants o sense vacunes, i això vol dir que, bueno, tot i que estem apretadets de feina, sobretot perquè hi ha molta baixa entre el personal sanitari, crec que aquestes mesures es poden relaxar, el govern ho ha considerat així. És possible que augmenti lleugerament el nombre de contagis, però, de nou, gràcies a aquesta protecció de la població, aquests contagis, per entendre'ns, acabaran sent casos i no acabaran sent malalts ingressats en els hospitals en gran part. N'hi hauran, òbviament, perquè n'hi continuaran havent, però crec que això, el fet que no hi hagi aquest greu perill sanitari per la majoria, la gran majoria de la població, i el fet que els hospitals puguin aguantar, encara que amb dificultats, crec que és una de les variables que poden justificar, des d'un punt de vista global, aquesta decisió, tenint en compte tots els factors. Si m'ho preguntes a mi, home, doncs nosaltres sempre haguéssim sigut partidaris, o jo, de potser mantenir determinades coses, anar una mica més a poc, esperar que la corba s'estabilitzés del tot. Tot apunta cap aquí, i altres factors que són perfectament vàlids, doncs, han fet avançar la decisió. Doncs bé, a treballar cada dia amb el que tinguem.
Clar, en tot cas, estem veient aquests casos diaris de contagis que es mantenen molt alts, tot i que és veritat que hi ha una mena d'altiplà, perquè hi eren 18.600 aproximadament els positius que confirmava Salut, però si això ho sumem al que ara ens deia vostè, doctor, que no hi ha un greu perill sanitari, que hem d'entendre que no és tan dolent que s'estiguin contagiant tanta gent ara mateix?
No són dolentes les conseqüències o les conseqüències de la malaltia, que per una persona individual segueixen podent ser dolentes, i aquí d'això tenim malalts ingressats als hospitals i malalts a la UCI. En el conjunt de la població, com a global, per la vacunació i per alguna de les característiques particulars d'Omicron, la majoria de les malalties o dels síndromes que agafa la gent són més aviat benignes. És a dir, tothom coneix algú que ha dit un refredat, 3 dies de febre, un estat febril. Això en el mes de febrer-març de l'any 2020 hagués estat una pneumònia i un ingrés a l'hospital i vés a saber què més, no? Això ens ajuda a pensar que el volum de pacients és molt alt, i això és un factor de gravetat, per entendre'ns, però per al conjunt dels ciutadans o individualment és una variant afortunadament més lleu.
I a tot això, doctor, aquesta subvariant sigilosa de l'Omicron que ara ha aparegut en escena, ens hem de preocupar?
És un nom molt ben trobat, perquè surt a tots els titulars. Li podríem dir sigilosa, fantasma, que no fa soroll, que s'amaga, no? Perquè la característica és una Omicron, és una Omicron una mica diferent, per tant no és una nova variant, és una subvariant, nosaltres tècnicament un sublineatge que diem, però què vol dir això? Molt probablement té algunes diferències amb la Omicron 1, que és la que tenim aquí majoritàriament. Aquesta es diu BA2, seria, per entendre's, la Omicron 2, i el nom aquest de sigilosa li ve perquè al fer les proves estàndard la Omicron tenia una característica que feia pensar que dius, home, aquest resultat positiu podria deure-se a una variant Omicron. Ara aquesta Omicron 2, això ho ha recuperat, no ha perdut la propietat que tenia la primera, i per tant es comporta des d'un punt de vista de diagnòstic igual que la resta de les altres variables. Què vol dir això? Les proves diagnòstiques segueixen sent vàlides per totes, la PCR segueix valent, els tests d'antigen segueixen valent, però per nosaltres hi havia una petita diferència que deia, si la seqüenciéssim, aquesta en probabilitat serà Omicron, i aquesta no ho té, per això es diu sigilosa. S'ha dissimulat més, o sigui, no ens dona pistes de quina subvariant pot ser, i s'ha de seqüenciar, que és el que toca, i ja està. Això és un problema tècnic, i d'aquí ve aquest nom de sigilosa. Sembla, les dades són molt preliminars, però tot apunta que és bastant semblant a la Omicron 1, per tant, potser pot contagiar una mica més, potser, però ni la gravetat clínica ni el fenomen d'escapament a les vacunes o els tractaments semblen diferents a la de l'Omicron que tenim, a l'Omicron 1. A poc la pot anar substituint, això passa sempre dintre de l'evolució viral, però com a molt podria fer, posant-nos en l'escenari ara que sembla, diguéssim, menys probable, que s'alentís una mica la baixada dels casos perquè hi hagués una mica més de contagi, però amb les mateixes característiques clíniques i amb la mateixa capacitat de resposta de les vacunes enfront a la malaltia greu. És a dir, és el mateix, amb una mica de variació en alguns aspectes biològics i potser una mica més de contagi.
I amb tot aquest còctel, doctor, quina primavera ens espera? Perquè ja tenim coll avall que l'hivern serà difícil, serà dur. Si ens plantem a la primavera, què ens hem d'imaginar?
Jo crec que, com diuen, això hem d'anar passant setmana a setmana, veient que això s'estabilitzi. És veritat que ens espera un hivern complicadet i de moment l'estem aguantant relativament bé, encara que l'impacte a la societat d'aquesta onada ha sigut molt important, amb distorsió de la vida diària de molts negocis, feines i empreses, però jo crec que la primavera, si això baixa com ha de baixar, i si no tenim, sempre la gran variable és si no tenim sorpreses de que aparegui alguna altra variant que canvi el terreny de joc. Això té que anar millor. La gent seguirà vacunada, massivament vacunada. Si aquesta variant ens dona immunitat, perquè hi ha hagut molt contagi, i sabem que la immunitat, els anticossos cauen relativament en 3-4 mesos, però la immunitat cel·lular aguanta molt més temps, doncs hem d'esperar que enfoquem una primavera i un estiu millors. Millors vol dir amb casos, no sé si d'Omicron 1, Omicron 2 o Omicron 3 o la que vingui, però amb un nombre de casos que es puguin gestionar bé sense que aquest volum de casos suposi una distorsió per la nostra vida diària. Amb alguna restricció? Doncs no ho sé. Jo crec que potser la mascareta aquest hivern, de moment, a interiors segur que l'haurem de portar i crec que és bo que la portem, això està clar, però poca cosa més si no hi ha canvis, d'entrada. Ja veurem.
Doctor Toni Trilla, moltes gràcies.
Ànims.
Igualment.
Vinga. Una abraçada.
Vinga, bon
adéu,
dia.
Adéu.
Bon dia, bon dia.